Revolució conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el 8è capítol de Revolució Conscient. Matrix és real. Si no ho has vist, aquí t'ajudarem a veure-ho. I si ja ho estàs veient, t'ajudarem a alliberar-te. Som-hi, doncs. Bona nit, Àngel. Què tal? Com estem avui?
Hola, bona nit, Carles. Molt bé. La veritat és que molt bé.
Ja estem al 8è capítol, ja, eh?
Sí, sí, ja va passant el temps, ja.
Va progressant, eh? Fa un fred que pela, encara, però bueno. Bé, avui tenim en Jordi Tolosa, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, d'aquí d'Osona. I, bueno, parlarem sobre tot aquest tema tan dur i problemàtic que estem vivint actualment. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, anem fent molt bé.
Molt bé. Bé, doncs anem directes al gra. Mm-hmm. Què és la plataforma d'afectats per la hipoteca? Per què s'ha creat?
Bé, la plataforma d'afectats per la hipoteca neix una mica, bueno, com a conseqüència de tota la problemàtica actual de la hipoteca, derivada d'una llei profundament injusta, que amb l'entrada de la crisi el que provoca és que centenars de milers de famílies de l'Estat es trobin en una situació d'absoluta vulnerabilitat que parteix del tema de la vulneració del dret a l'habitatge, però acaba esquitxant a tots els àmbits de la vida. Uh-huh. Llavors, d'alguna manera, neix per la problemàtica aquesta, però el que sí que té de particular és la forma d'organitzar-se. No és una plataforma a la qual recorren les persones afectades, sinó que és una plataforma que té sentit en la mesura que les persones afectades s'impliquen en la recerca col·lectiva i en la mobilització col·lectiva per solucionar el propi problema i a través del propi problema el problema de les altres persones afectades.
Com ajudeu a la gent que està afectada?
Clar, una mica aquest, el com ajudem, té sentit això, amb el que deia ara. Vull dir, no és que la plataforma com a tal sigui alguna cosa externa que ajuda uh-huh. les persones afectades, sinó que és un espai de resposta col·lectiva. És a dir, les persones afectades, juntament amb persones que actuen amb solidaritat, que no són afectades directament, però que ho són, com a mínim, directament pel que fa estar en una societat malalta, es fan ajuda mútua uh-huh. i es donen suport per trobar sortides col·lectives i per pressionar un canvi polític en la legislació uh-huh. que permeti que se solucioni aquest problema.
Uh-huh. Jordi, una pregunta. Vosaltres, personalment, heu estat afectats per no poder pagar la hipoteca?
Nosaltres, vols dir jo?
Bueno, sí, els que formeu la plataforma...
Hi ha persones que sí, hi ha persones que no. Val. És a dir, la plataforma això està formada per persones que estan afectades per la hipoteca i que volen donar aquesta resposta col·lectiva i persones que actuen amb solidaritat. Clar, si et refereix a mi, jo personalment no tinc hipoteca. Uh-huh. Però sí que em sento afectat per la hipoteca en la mesura que visc en una societat que fa que centenars de milers de persones o diversos centenars de milers de persones perdin l'habitatge i això, bé, sense cap mena dubte, contribueix a una degradació de la societat. És una societat en la qual tantes persones, però ja no només amb el tema de l'habitatge, és que el tema de l'habitatge afecta tota la resta d'àmbits de la vida i això té repercussions serioses a nivell de cohesió social, a nivell de seguretat, fins i tot. No, però sobretot a nivell de cohesió social. Una societat fragmentada és una societat en la qual val sempre menys la pena viure que una societat que està cohesionada i que té elements de justícia social. No? Uh-huh.
Perquè a la Constitució espanyola em sembla que posa que tothom té dret a un habitatge digne.
Sí, la Constitució espanyola, l'Estatut de Catalunya, la Carta dels Drets, bueno, la Declaració Universal dels Drets Humans, i a més la Constitució diu alguna cosa així com l'Estat ha de vetllar perquè això es faci efectiu i per tant ha de contribuir a garantir l'habitatge digne a les persones que on hi arriben.
O sigui, fan servir la Constitució com els interessa, quan els interessa.
Sí,
vol parlar de Constitució i se la passen pel forro quan els hi ve de gust.
Sí, sí, clar, el problema és això, és que una necessitat bàsica i reconeguda com a bàsica i que a més és reconeguda en tot el marc jurídic, s'ha abandonat absolutament les lleis del mercat. És a dir, no es reconeix com un dret de les persones, sinó que es reconeix només com a dret en la mesura en què no entra en contradicció amb les lleis del mercat. I això és una barbaritat.
Perquè aquí mana el mercat, no?
En aquest tema sí, en molts temes. En general, és una societat que s'ha mercantilitzat molt, però de la mateixa manera que hi ha àmbits que s'han mantingut amb un peu fora del mercat, el tema de l'habitatge no. És a dir, no, la responsabilitat de l'administració en relació a l'habitatge s'ha vulnerat absolutament. I això hi ha hagut un moment en què des de l'Estat, des del sector públic, hi havia la possibilitat d'incidir-hi i es va prendre la decisió conscient totalment de mantenir-se en el marge. El fet és que hi ha llocs, bé, fins i tot dintre de l'Estat espanyol, hi ha el cas del País Basc, en el que l'administració autonòmica va fer una aposta política per mantenir una part de propietat, és a dir, per intervenir directament en el sector de l'habitatge, i es va reservar una part que ha mantingut, doncs, com lloguer social, per exemple, que seria protecció oficial, però no ficada després en el mercat, i és un lloc on el problema de les hipoteques ha sigut molt, molt menor. Primera, perquè garanteixes que les persones més vulnerables tenen accés a l'habitatge, que quan des del mercat no es pot garantir, i segona, perquè aquest tant per cent, per petit que sigui, de propietat pública, el que fa és regular el mercat, evita que el mercat es dispari.
Això
és una per partida doble.
Tot aquest disparo, ja, si tirem 10 anys enrere, es va disparar tot el mercat, i clar, això es va liberalitzar, no, em sembla, i clar, aquí els polítics sabien una mica el que feien, o algú sabia el que feia.
Sí, el que no van saber és comparar-ho, eh? Jo dic, feia molt temps que tothom sabia que hi havia una bombolla, la bombolla immobiliària no és una cosa que s'hagi...
Però vull dir que sabien que la començarien, ja els interessava començar-ho.
Sí, no, sí o no, és a dir, no ho sé, algú sí, algú no, jo entenc que els sectors... que tot el sector financer, evidentment. Sí, el que es va donar és això, va coincidir al principi dels anys 90, no sé si recordeu tot el tema de la bombolla tecnològica, com la batalla de terra i això, que va haver una quantitat brutal de capital que pol·lulava per allà i que buscava on situar-se, no? I s'hauria pogut situar en el mercat de l'art i es va situar en el mercat del totxo. El problema és que el mercat de l'art és un mercat, com a mínim l'art comercial, és un mercat prescindible. Cadascú crearà el seu art, o hi ha arts que s'escapen del mercat sempre.
No és bàsic.
No és bàsic. I es van a situar en un sector que és bàsic, que a més és un mercat com molt... té molts detalls que el fan molt particular. Un és que l'habitatge està en un lloc determinat, és a dir, tu no pots comprar un habitatge aquí i vendre-te'l allà, perquè l'habitatge està en un lloc determinat. I l'altre és que és un bé bàsic. Llavors, deixar en mans del mercat un bé per al qual han de passar sí o sí totes les persones té un punt d'estafa i provoca injustícia, segur. Perquè, mira, sense tenir un quadre al menjador de casa pots estar-hi.
Sí.
Sense una casa...
Ah, no, hauria de ser una cosa que tingués un tope ja legal, que ja no pot pujar el preu. O...
Hauria de ser.
Una cosa regulada, no, el llibre.
Passa que, clar, que no només es va liberalitzar, sinó que es va veure afectat per una bombolla. Una bombolla. El que és això és una...
Exploten.
Exploten, clar.
Vale. Aquí a la plataforma, dius, hi ha gent afectada, no? Què sent? Què has vist tu que sent una persona quan es troba que no pot pagar i que tota la seva vida penja d'un fil? Perquè igual un home que arriba o una dona que arriben a casa i saben que no poden mantenir la seva família, que se n'han d'anar, què senten?
Que d'entrada, això, d'entrada molta frustració. També és un tema que s'ha viscut, depèn qui més, qui menys, però en general s'ha viscut com amb un cert sentiment de culpa, amb un sentiment molt fort de fracàs personal i amb una certa vergonya, que no és gratuïta, que surt d'una situació en la que quedava molt clar, no era discutit que la manera habitual d'aproximar-se a l'habitatge era la compra, és a dir, estàvem en un lloc on el 85 o més del parc d'habitatge és de compra, I no perquè sí, sinó perquè hi ha hagut una sèrie de polítiques dels últims 50 anys que han encaminat cap aquí. Wow. Llavors, quan això es normalitza, quan forma part de lo habitual i de lo normal tenir un habitatge de compra, de cop i volta que la persona es trobi que no hi accedeix, i que no hi accedeix perquè generalment doncs, perquè s'ha perdut la feina o perquè s'han disparat les quotes o no sé què, això genera, genera una certa frustració i un cert, això, aquest sentiment de fracàs personal, que fa que sigui difícil afrontar-ho. Quan tu reconeixes que el que et passa és que t'han estafat, si pots fer dues coses, una, o tenir vergonya per haver-te deixat estafar, o realment rebotar-te contra l'estafa, no? I fer aquest clic de dir que el problema no l'he creat jo, que el problema me l'han creat, que el problema en tot cas és social, no individual, és el que ha de permetre, entenc, trobar solucions col·lectives i sortir-se'n.
Sí, perquè aquí hi ha qui diu molt alegrement que, bueno, que són persones majors d'edat que no se ho dia van firmar i que ara han de petxugar.
Clar, el tema és aquest, és a dir, sí, eren persones majors d'edat, però eren persones majors d'edat que feien simplement allò que s'havia normalitzat en la societat. No? És a dir, quan...
Que els hi deia el sistema que era el normal.
No? És que no hi ha més. És a dir, quan, no? és com si de cop i volta algú decidís que les persones que van vestides pel carrer els hi fotem una clatellada i que diguéssim, sí, és que vas vestir pel carrer perquè vos no anem vestits pel carrer perquè vivim en una societat en la qual el contrari no seria normal. No? Llavors, sí que... Que, evidentment, que ara, a cavall passat, pots dir, ostres, sí, clar, es van firmar coses que... Però, clar, hi havia una promesa de que es mantindria la feina per sempre més, hi havia una promesa que això era normal, i fins i tot hi ha una cosa que no es té prou en compte a vegades, que és que moltes persones van firmar la hipoteca per una simple por de quedar-se fora del mercat. Mm-hmm. És a dir, quan jo vull comprar... Jo visc en una ciutat en la qual el normal és tenir una casa, no és viure de lloguer. Mm-hmm. I, a més, els que hem viscut de lloguer ens hem hagut de sentir moltes vegades el tema que llogues de tontos, és llençar els diners, una cosa que...
Això em volia preguntar, perquè jo m'he sentit de tot, també.
Sí, sí. Mm-hmm. Vull dir que això, i que entenc que hi havia com una actitud de decisió personal amb persona que decidia viure d'altres formes, accedir per altres formes de tinença.
Havies de tenir molta personalitat per anar contracorrent.
Sí.
I potser hi ha persones que per confiança i falta de personalitat doncs es menjaven.
O per circumstàncies de la vida, vull dir que algunes persones han viscut de lloguer simplement per motius que no tenen tampoc tant a veure amb decisions personals, simplement perquè la vida et va portant per uns camins que fan que acabis vivint de lloguer. O persones que en el seu moment van fer una aposta per altres formes, per cooperatives d'habitatge, però això era una història que implicava anar contracorrent. Lo normal era arribar a una certa edat, amb o sense família, fer una hipoteca, i el sistema t'estavien, és que això ho podràs fer, més a més, una cosa que era allò de dir, tranquil, que això continuarà pujant indefinidament, per tant, si les coses van malament, agafes, et vens al pis...
Sempre puja, es deia.
I no passa res.
Es deia,
no?
Sempre puja.
Però un dels problemes que ha passat també, crec jo, és que s'ha inflat molt els preus, perquè realment un pis no valia el que han demanat... 6 anys enrere o 8 anys enrere, quan estava a dalt de tot.
No pot ser que valgués el triple.
Clar. Això
és una bombolla. És a dir, el tema és... clar, les coses, si o hi ha una regulació, és a dir, o realment des del sector públic, des de l'administració, es fa algun tipus de control, això en coses de primera necessitat, és a dir, en coses de luxe o accessòries, que cadascú decideix si entra o no hi entra. Però en una qüestió de primera necessitat, o hi ha algú que regula, o simplement les coses valen el que algú està disposat a fer que valguin. Llavors, la bombolla, precisament, és això, és les coses no valen pel seu valor real, sinó per les expectatives de valor que tenen de cara a un futur quan algú està dient que allò valdrà 10 vegades més. Si algú decideix que allò valdrà 10 vegades més i la societat, d'alguna manera, avala aquesta pujada, allò acaba valent el que val fins que la bombolla peta.
El que passa que això tindria d'haver estat més regulat per el que és la política i els que exerceixen el poder. Tindrien d'haver regulat un preu i a partir d'aquí mantenir aquest preu.
Totalment.
El que no pot ser és que quatre especuladors vagin fent, i ara quan esclati tot... passin aquests casos de pobres persones mitjançant per estar una miqueta al dia amb la societat s'han enganxat d'aquesta manera i això no tindria per què estar permès, la
totalment.
Veritat.
Perquè aquí quan...
És un acte de responsabilitat, és a dir, és responsabilitat dels gestors del públics garantir que això no passi. I hi ha hagut una irresponsabilitat tremenda. Però el tema de les responsabilitats, vull dir, amb aquests discursos, jo penso que sí, que hi ha una part de dir, sí, les persones eren responsables del que firmaven fins a un cert punt. És a dir, i això no es discuteix, eh? És a dir, el tema de dir, hi havia unes expectatives creades, vivíem en un país que vivíem una certa il·lusió de propietat per tothom, que s'ha demostrat que no podia ser o com a mínim no amb aquestes condicions, d'acord, això no es discuteix. És a dir, precisament des de la plataforma que està dient, d'acord, acceptem que qui no ha pogut pagar la hipoteca perd la propietat. El que no pot ser de cap manera és que a l'hora de repartir responsabilitats aquesta part de responsabilitat, que jo penso que és més aviat mínima, de les famílies sigui infinitament molt més penada que la responsabilitat infinita que tenien administració, entitats financeres i especuladors que al final fan pis plats i aquest és el problema.
És que és això, pots sentir que a vosaltres no se'ls perdona ni un euro, bueno, les persones afectats per la hipoteca, no es perdona res. I en canvi, estafadors, especuladors, tot el que estem veient ara, els veus pel carrer i ningú paga. I a part, n'hi ha que després, hi ha cap a 200 polítics corruptes, condemnats, que han estat indultats. Que això no ens ho diuen les notícies. O policies que han fet coses que no podien fer han estat indultats. O sigui, es perdona... Sí, sí. Saps? A la societat no, però als que interessen sí, no?
I que la llei, és que te la mires, és tremendament injusta. És a dir, la llei el que diu, no sé si dels temes, diu clar, a partir d'aquest somni que la cosa pujaria per sempre i que si ell no podies pagar, doncs tu venies i ja està, això va camuflar la lletra petita que era, suposo que cada vegada és més conegut, que quan una família no podia pagar, el pis va a subhasta, i quan el pis va a subhasta i la subhasta queda deserta, la qual cosa semblava que no havia de passar mai, resulta que el banc es pot quedar al pis en principi un 50% del seu valor, ara és un 60%, i per tant la família es quedava sense l'habitatge, amb el 40% restant de deute, més les costes judicials, més els interessos de demora, que hem trobat casos en els quals el deute restant acabava sent superior al preu inicial del pis. És a dir, tu compres un pis per 100.000 euros, arriu després d'un temps de pagar, no pots pagar, i et quedes sense l'habitatge i amb un deute de 80.000, 90.000, 100.000, 110.000 euros. Això és que és totalment fora de sentit i no passa enlloc més. I el que es demana és simplement, d'acord, la família assumeix la seva part de responsabilitat, cedeix l'habitatge, però queda neta de deute, perquè algú va taxar aquell pis, i si algú el va taxar, que se'l mengi pel preu que el va taxar, i a més, permet que es tingui una segona oportunitat.
Perquè el banc té com un botó, que es diu win button, em sembla que es parla, que sempre guanya.
Sempre guanya, sí, sí.
Sempre guanya, i clar, hauria de ser, és com hauria de ser, quan dona una hipoteca a algú, com un accionista, un soci, no? És com si el banc fos soci teu, i sí, al final treu un benefici, però d'aquesta manera sempre guanya.
Sí, sí, no assumeix cap responsabilitat per haver concedit hipoteques sense mirar amb barbaritats autèntiques, allò, avals creuats, concedir hipoteques quan no hi havia cap mena de garantia que allò es podria tornar, o simplement, això, no participar en la corresponsabilitat de no haver previst que les coses podien anar d'una altra manera.
A part, si jo com a entitat privada li deixo diners a l'Àngel, i l'Àngel no el veig mai més, no? Desapareix, doncs clar, ningú em donarà aquests diners, saps? I en canvi els bancs sembla que és com si ara resulta que ara són públics, que ara els hem de pagar entre tots.
Sí, sí, no, el rescat del frau, però tot el tema del rescat bancari és molt bèstia, perquè a més ha estat a canvi de res, no? És a dir, una situació en la que realment hi havia l'oportunitat, i una oportunitat d'or, sí, de rescatar persones, s'ha anat directament a rescatar la banca. No? Hi havia la possibilitat, des de l'administració, des de l'Estat, donar l'ajuda als bancs comprant habitatge i creant un parc potent d'habitatge i ficar aquest habitatge a lloguer social. Solucionaves el tema, eh?
Però
no solucionaves una part important del
tema. Com és possible que, per exemple, passi això dels desnonaments quan sents que hi ha molts pisos i cases que estan desocupades? Com és possible que la gent no sigui solidària i no... I no podem aquestes persones intentar reubicar-les en altres puestos, ja que si els bancs no cedeixen, si més no particulars o segones residències, fer-les servir per un altre tema així, més pel bé comú.
Sí, però jo, això, hi ha la part de societat civil, que està molt bé, és a dir, tot el de solidaritat, vivim en una societat bastant individualista, bastant fragmentada, i això és veritat, però amb una responsabilitat política, és a dir, no penso que la solució passi només perquè s'activin pisos buits, que també, sinó perquè tots aquests pisos que estan quedant les entitats financeres s'ha d'obligar a que es fiquin en lloguer social. I, a més, es corre un risc molt gran, perquè es converteixen els nous senyors feudals que estan, o sigui, mans privades que s'estan quedant amb un bé bàsic, que és l'habitatge. Això és molt perillós a nivell de societat, i ens ho anirem trobant cap on va, però és una privatització de la societat i cada vegada més important.
Però això també pot tenir un esclat o pot estallar d'una manera que la gent es rebel·li, surti al carrer i pugui passar coses més serioses del que està passant ara actualment.
Esperem-ho i que sigui pacífic, si pot ser. També per rescatar el sentit aquest de... de plantar cara a una violència salvatge que estan exercint les entitats financeres.
Sí, perquè estan fent violència d'estat.
Sí.
I parlen molt de terrorisme i d'històries i estan fent terrorisme financer.
Les situacions d'angoixa, de depressió, el suïcidi ja com a manifestació extrema de tot això, tenen unes causes i no s'avalua prou, potser, doncs, tot el tema d'augment de les malalties, dels temes de salut mental. Això és, no és només la pobresa econòmica, és tot una situació anímica molt, molt terrible, que és un dels elements, de les potes importants de les plataformes.
Perquè també no es parla de qui té feina, no? O de qui sí que pot pagar la hipoteca, però n'hi ha que van fins al coll aguantant una feina que no està bé, on ara es pot abusar més perquè la gent té por, i d'això tampoc es parla, que al mateix temps qui no està desnudat igual també està patint i està vivint una frustració i una energia negativa. Al final és un mal que estem patint tots, menys quatre.
Perquè jo penso que...
I s'hauria de... Sí, que es digués.
No, que aquestes persones que tenen el poder i tenen tot els cèntims o el diner, clar, arriba un punt que quina essència tenen, quina consciència poden tenir, no? Perquè si tu guanyes o tens beneficis de milers i milers de milions, què en faràs de tants milions? És absurd, és que no sé, és... Aviam, una cosa és que no tinguis per menjar o això, però aquestes quantitats que a vegades sento per la televisió dels bancs, que tenen beneficis d'això, d'allò, penso, aviam, tampoc fa falta tenir tants, trobo jo.
No hauria de fer falta.
No hauria, perquè igualment, què?
Què més dona tenir 3.000 o 4.000 milions? Sí. Em sembla que no deus notar la diferència.
No, per mi que no, perquè no te'ls acabaràs pas, no?
No.
No, per exemple, aquestes persones quan estan fent un sopar, un dinar i estan mirant les notícies, una persona que la treuen de casa seu i això, que no pot pagar i això, com s'han de sentir? Quina sensibilitat poden tenir?
Però aquí hi ha les dues potes, una la decisió personal de no guanyar aquests no sé quants milions extres, l'altre un marc polític que permet o no permet, amb uns valors socials que permeten o no permeten, que no fomenten o no fomenten. Vull dir que es viu en una societat que ho permet.
No, però jo em refereixo a la classe política, banquers i tot el que porta la societat i el sistema. No?
Però això implica una crisi profunda de democràcia.
Més que tot és una crisi de valors, trobo jo.
Sí. Però ens agradi o no ens agradi, aquestes persones amb totes les deficiències de la democràcia actual i que s'han d'anar transformant, aquestes persones, algunes, no, el poder financer no, però el poder polític està votat. I això implica tota una sèrie de valors de fons de la societat, segurament profundament.
Perquè, Jordi, aviam si estàs amb mi. Aquestes persones, quan es morin, no es portaran res d'aquí. No,
està clar.
Venim amb les mans buides, marxem amb les mans buides. O sigui que no sé què t'han acumulat.
Sí.
No?
I tant.
En aquest sentit, no sé.
Ja s'ho trobaran.
Sí, però em sembla que no són gaire conscients del que venen a fer aquí.
Però aquí també hi ha un tema, perquè ara, bueno, ha arribat al Parlament el que és, sembla que es diu ILP, no? Que és per fer una llei que es debateixi, perquè demaneu l'adhesió en pagament, no? Què és l'adhesió en pagament?
Sí, en realitat, aviam, amb la ILP aquesta, una ILP és una iniciativa legislativa popular, és una recollida de 500.000 de firmes, bueno, 50.000 firmes si és autonòmica pel Parlament i 500.000 si és pel Congrés, d'àmbit nacional, com que d'àmbit estatal, vull dir, com que la llei d'enjudiciament civil, que és la que es vol canviar, és d'àmbit estatal, s'han hagut de recollir 500.000 firmes a través de les plataformes, dels sindicats, comissions UGT, de la taula del tercer sector, l'Observatori d'ESC i la Confederació d'Associacions de Veïns. I el que es demanava no és només l'adhesió en pagament, el que es demanava és l'aturada dels desnonaments, l'adhesió en pagament i la conversió en lloguer social dels pisos que estan quedant als bancs. L'adhesió en pagament el que és un mecanisme segons el qual, quan una família no pot pagar la hipoteca entregant el pis serveixi com a, com a, com a valedor de la deuta.
I que, quedes tant, net, no?
Per tant, la això família es queda sense la propietat, que això no es discuteix.
És el que passa als Estats Units, això.
És el que passa amb gairebé tot arreu, amb diferents fórmules, no tot arreu té la mateixa fórmula, però al cap i a la fi, sigui per un mecanisme o sigui per un altre, normalment la majoria d'estats de la Unió Europea també, quan una família no pot pagar entregant el pis, queda sense deute, és a dir, l'habitatge va a compte del deute.
Però aquí hi ha qui diu que si això es permetés, llavors molta gent deixaria de pagar i s'ensorraria tot el sistema bancari.
El tema és que el 80% de les hipoteques impagades no està lligada a habitatge de primer habitatge de persones que, sí, de famílies, sinó que és habitatge de constructores, promotors immobiliaris, no sé què. I com que aquestes persones, aquest 80%, no són persones físiques, sinó que són persones jurídiques que poden fer fallida.
Constructores i inversors.
Constructores, aquestes han obtingut la dació en pagament de forma automàtica. I el que em costa molt de creure és que una situació en la que del 100% de persones que no, o de hipoteques que no s'han pogut pagar, el 80% s'ha concedit la dació de forma automàtica perquè eren immobiliàries o constructores i, per tant, s'havia de concedir sí o sí, el que faci trontollar el sistema sigui aquest 20% restant.
És que aquesta dada és molt interessant, perquè sí, sembla que es vulgui culpar els que no poden pagar l'hipoteca d'haver ensorrat l'economia, i resulta que quan el constructor ha fet milers d'habitatges i no els ha venut, aquí no intervé la gent.
No.
Ha estat una empresa privada, que al final té un banc al darrere i que el banc està rescatat.
Sí.
I és molt fort, això. O sigui, un 80% de...
Un 80% del que no s'ha pagat, com a mínim fins fa un any o dos anys, era per constructores. Constructores o altres, això, empreses...
Inversors i...
Exacte.
Especulació.
Però el tema també és, aviam, la cosa no ha canviat tant de mentalitat. És a dir, a vegades sembla una mica... Es vol donar com aquesta sensació de que si molta gent deixaria de pagar... és que deixaria de pagar qui no pot pagar.
Clar.
És a dir, el tema és que, malgrat tot, i fins i tot això és de les plataformes, hi ha arribat moments en què hem dit, la gent els ha hagut de dir ostres, fareu el que voldreu, però jo deixaria de pagar, perquè persones que veuen segur que d'aquí un any no podran pagar de cap de les maneres i que tot i així el 90%, el 100% dels seus ingressos els dediquen a la hipoteca i malviuen, És que haver de pagar aquesta hipoteca és una injustícia tremenda. Llavors, això farà ensorrar el sistema? Bueno, si això fa ensorrar el sistema,
ja estan,
és que el sistema està ensorrat.
És que ja està ensorrat.
I malgrat tot, el que se rescata d'aquí també és el tema de dir és que és el que és, en la forma que se'n diu, deutors de bona fe. És a dir, la persona que deixa de pagar en el 99% dels casos no és una persona que no vol pagar, és una persona que no pot pagar. I et trobes amb persones que, malgrat tot, sí, se'ls hi diu i això, diuen no, però és que jo vull continuar pagant i continuen pagant fins que no poden més. Sí? Llavors, clar, això ensorrarà el sistema. Bueno, doncs, no sé, de veritat, entre el debat entre el sistema i les persones, jo em quedo amb les persones sense discussió.
Llavors també hi ha qui diu que és injust respecte als que no s'han hipotecat i han estat vivint de lloguer i perquè no han volgut col·laborar en aquesta bombolla. No? També hi ha qui diu això.
Bueno, això és... Bueno, però personalment em sembla un argument una mica snob. Això sí, clar, tota la campanya de l'ILP, clar, vam sortir molt al carrer, vam recollir moltes firmes, van ser molts dissabtes i molts diumenges d'estar a fires, mercats, i això anar recollint i rebies molt aquests. I sí, clar, hi havia aquest argument, hi era, i home, també penses, hi ha gent molt espavilada, que, o sigui, una persona amb un nivell formatiu molt alt, amb una capacitat crítica molt alta, amb un entorn que en tot cas podria donar suport, penso que no hauria de poder amb tanta superficialitat jutjar el que ha fet la majoria quan el discurs majoritari era aquest. L'altra cosa és quin problema hi ha de fons que faci que el discurs majoritari cali d'aquesta manera, no? És a dir, quins mecanismes poden fer per tal que aquesta informació que tu tens de manera arribi o no arribi. Jo no em sento com, no, perjudicat pel fet que persones que no poden tirar la seva vida endavant puguin tenir una segona oportunitat només pel fet que jo tingui o no tingui una hipoteca.
Clar.
No s'altaria.
Perquè aquí amb això que diem, o sigui, està estudiat que la gran massa social se la pot conduir. Almenys fins ara s'ha pogut conduir. No tothom. És això, qui té més formació, esperit crític, De vegades més que estudis és estar més despert, no? Té més esperit crític. De vegades no cauen les trampes, però el sistema sap com parar trampes. I llavors et culpa d'haver-hi caigut, però la trampa l'han posat ells.
Sí.
I potser les persones van ser massa confiades, no? Del senyor del banc, del polític, del sistema, van ser massa confiades.
Sí, però la confiança és un problema o és un valor? És a dir, tema aquest, ningú discuteix, que si vaig al metge i el metge em diu, ostres, Jordi, haurem d'operar, doncs jo segurament li faré cas. I puc demanar una segona opinió i puc informar-me, però si tot l'expert, aquella persona que es presenta, que està formada per això, em dona aquesta informació, jo el que faré serà fer-li cas. I el problema és que durant molts anys el tio de l'oficina del banc, a més, que era aquella persona que coneixies des de feia 15 anys, i és la teva persona de referència en temes fiscals. I tu, quan anaves al banc, si aquella persona et deia fica els diners aquí, majoritàriament es ficaven allà perquè es confiava que allò era el millor. I això s'ha transformat. Hem vist casos bèsties, de persones que estan participant activament en la plataforma, que dius, clar, el tio aquell que sempre m'havia fet bona cara, que era la cara amable, que tranquil senyor, que no sé què, de cop i volta no puc pagar la hipoteca i es transforma en un monstre i capaç de dir-me, doncs, que he de pagar la hipoteca i si convé que la meva filla no mengi, no? I això ha passat. I passa sistemàticament, i trucades dia sí, dia també, dient o pagues o et busquem problemes, o pagues o et busquem problemes. Això acaba creant una matxacada psicològica molt, molt, molt bèstia.
Clar, la confiança, ho has dit molt bé, és un valor, sí. Però que resulta en la societat d'avui dia, doncs al final és algo que, mira, durament haurem d'aprendre a no confiar del sistema, no?
Sí, l'esperit crític és important,
El que passa que penso també que costa una mica. Perquè si tu tens plena confiança en una persona que sempre t'ha atès i t'ha atès bé i t'enganya, també és una miqueta un punt de vista de valor d'aquella persona.
Sí.
No? Que, home, jo com a... Si tingués d'assessorar una persona, intentaria... I a més, una persona coneguda que fa molts anys que ve amb mi, clar, intentaria no enganyar-la, m'entens? Clar, no deixem de banda que és una feina i estàs tractant amb el cèntim i amb els sentiments i amb la... i amb la cosa que tenen les persones, i això ho trobo una miqueta, un treball una miqueta brut.
I no val dir que és que era feina, és que és la meva feina, com a excusa, no? Perquè a tothom a la feina de vegades el volen fer passar per llocs i t'hi pots negar.
Sí, i tant.
En tot cas, en aquest sentit, penso que hi ha dues coses, Una sí, que l'esperit crític és important, és a dir, la combinació entre confiança i esperit crític, però l'altra, en cap cas, com a societat, es pot culpabilitzar la víctima. És a dir, si el tio del banc m'enganya, el que no puc fer és anar a la persona enganyada i dir-li que ets tonto, no? És que el que ha abusat, el que ha perjudicat, és l'altre. Per ordres de qui sigui, perquè... I també és veritat, no vull defensar la gent del banc, que només faltaria. Però és veritat que amb aquest tema de les hipoteques durant el temps de bombolla, moltes persones, de treballadors d'entitat... no veien més enllà perquè ningú veia o ningú volia veure més enllà. És a dir, anem fent allò com els burros a davant i anem tirant i no ens preguntem per què passarà. I tothom intuïa això. Un dia parlàvem amb un noi que ha estat anys treballant a la banca i això. Deia, clar que tenia la sensació que això s'havia d'acabar, però clar, passava un any i no s'acabava, i passava l'altre any i no s'acabava. I al final jo em vaig fer una hipoteca. Perquè sí, perquè s'havia d'acabar, però no s'acabava mai. El problema és això, que anàvem tapant, tot el discurs era... No hi ha bombolla, això, els mateixos polítics de tots colors, és a dir, de tots colors, els que estaven en certes posicions de poder, diguem, PP, Convergència i Socialistes, es van passar anys i anys negant la bombolla.
L'evidència, negaven l'evidència que es veia venir.
Però ells han guanyat poder amb tot això.
Sí.
Potser ja sabien que guanyaven poder, diners.
Alguns ho devien saber.
Alguns, i els altres també.
Simplement que dia passa any empeny i tira...
Però amb això la ciutadania també a l'hora de votar i l'hora de... Després, a les properes eleccions, cada vegada tenen menys credibilitat els polítics, perquè, clar, estan demostrant que tot és una farsa. I la gent està una miqueta obrint els ulls i està dient, bueno, aviam, aquesta gent que es volen representar o es prometen això, després no ho fan. Perquè en casos així forts, després, ningú sap res.
Clar, la gent al final hi ha d'haver una revolució amb consciència, o sigui, una revolució intel·ligent, no?
Sí.
I que pugui causar els canvis necessaris i de cara a la pròxima trampa que ens vulguin parar, que aprenguem de tot el que ha passat per no tornar-hi a caure. Perquè en el moment que si lo normal era hipotecar de 10 o 15 anys, quan va arribar 20, 25, 30, 40... si en una societat més desperta o avançada, podien haver dit, no firmo. I si majoritàriament ningú firma, tampoc hauria pujat. No? Sí. Però clar, és difícil, clar, és perquè ara que un firma, l'altre firma, et pots quedar sol. No?
Però s'ajunten moltes coses. Sí. Hi ha un altre element que potser, dic això, que hi ha una, per una banda, la decisió conscient personal de firmar la hipoteca, per l'altra banda, hi ha l'evidència que durant molts anys, és a dir, tot el tema de llargar quotes, és a dir, de llargar període, va ser una manera de baixar quotes. És a dir, si jo la hipoteca la faig a 30 anys, em promet a baixar la quota, de manera que va arribar un moment entre els anys 2000... bàsicament entre l'any 2003 i el 2006 la hipoteca, les quotes de la hipoteca de mitjana no només eren més baixes que la mitjana del lloguer, sinó que cada any s'estirava i es va arribar, em sembla, el 2005-2006 en què la mitjana de lloguers era un 21% més alta que la mitjana de quotes de la hipoteca. Yeah. Això volia dir que la persona que anava de lloguer assumia que pagava un 21% més que aquella persona que tenia la hipoteca i a més allò no seria mai seu. Això diu alguna cosa. És a dir, va arribar un moment en què comprar no era l'opció de la persona que volia tenir un pis, sinó que realment és que gairebé el que anava a lloguer era tonto. S'ha demostrat que no a posteriori, però és que ni les persones que vivíem de lloguer no ens imaginàvem que això aniria així. Jo desconeixia absolutament que en el cas de no poder pagar la hipoteca em podria trobar amb la situació que es troben les persones que no poden pagar la hipoteca.
Hi ha un home que ha escrit un llibre que parla de que a altres països com Anglaterra el 60% i pico de la gent té un assessor financer. O sigui que quan ha de firmar algú de diners, primer va amb un assessor que treballa per ell. Perquè clar, el banc ens pensaven que treballava per nosaltres i no. I recomana això, que tothom que hagi de firmar alguna cosa, fer alguna cosa de diners, primer vagi amb un assessor o amb dos que li expliquin les possibilitats i les conseqüències, no?
Però això té riscos, eh?
Quins riscos?
Una mica el que ha passat amb els notaris és la consagració d'uns personatges assessors financers, que és un... No? És a dir... No deixa de ser una eina més de no només de maquillar, però a l'hora de potenciar el capitalisme. Ah. És a dir,
bueno, aquest... almenys que t'assessori a tu i pugui avisar del que pot fer el banc, sí, poder, no?
Sí, però que això que és la professionalització ja definida d'aquesta figura.
És com un advocat.
Clar, com l'advocat o com el notari, no? El que està passant amb els notaris. Clar. Els notaris estan perdent feina... coses que abans s'estaven mantenint fora del mercat, no? Hi havia la proposta aquesta, que a partir d'ara els casaments només ja no es podrà fer un regidor, sinó que només podrà fer un notari. No sé si es tiraran endavant o no es tiraran endavant, però és una forma de liberalitzar i de garantir que el manteniment d'aquestes figures, que a més han fotut un paperot amb tot el tema de les hipoteques, els notaris.
A part són figures que no saben conrear el camp, no saben plantar una planta que creixi, que no saben treballar la fusta, ni el totxo, ni el metall. Vull dir, són oficis que estan per sobre dels oficis. No són oficis constructors, són oficis que juguen amb el treball d'altres. Això és una cosa molt sèria i, a part, impunement. No?
Sí, passa que bueno, els mestres també, i els metges també. Vull dir que el que passa que uns són una eina que d'una manera, en funció del sistema en què es donguin, però permeten una certa cohesió social o permeten una autonomia de les persones, i l'altre són professions d'alguna manera al servei del manteniment d'un sistema...
Un mestre ensenya, un metge cura, i en canvi els que treballen en coses de diners juguen. I amb diners, amb el treball d'altres. És diferent, sí. Molt bé.
Perquè una pregunta, si no hi hagués diners, què passaria?
M'ho demanes a mi?
A tots dos.
Ostres, no sé. No hem arribat a aquest nivell.
No, però veuries com la gent actuaria diferent.
I tant.
Ostres, clar, i tant.
Segur, eh? Segur, perquè si, entre cometes, visquéssim en un tipus comuna o un tipus de veïns, entre tots, veuries que una portaria una cosa, l'altra portaria l'altra, i entre tots faríem una col·lectivitat que entre tots podríem millorar. En canvi, amb el tema de cèntims, passa el que passa moltes vegades.
El tema és veuríem que és abans l'ou o la gallina.
Sí.
Si ja no els diners, sinó l'ús que es fa dels diners i la capacitat d'acumulació és un invent que s'ha ficat al servei d'una manera de funcionar o l'ha potenciat, suposo que és un peix que es mossega la cua. però sense diners podríem ser igual de dolents, eh? Vull dir que no,
ah, sí,
per la falta de diners no garanteix la bondat, simplement evita determinada, evita l'acumulació d'entrada.
Sí, sí. Però hi hauria molt menys enganys, també, no?
De menys magnitud.
Sí.
En tot cas, no es podria acumular, és a dir, jo no puc acumular una quantitat infinita de pollastres, perquè se'n fotran malbé.
Clar, per això.
Sí, perquè, clar, hi ha hagut comunes on hi ha hagut d'haver-hi merders on no tothom aportava igual.
Ja,
i un altre... Perquè, clar, la societat hi ha de tot, no? I sempre a tot arreu hi ha qui no aporta, qui aporta...
Però us imagineu quin canvi, Seria un canvi radical, per tothom. Molta gent perdria la seva...
Identitat, fins i tot, clar. Hi ha que no sabrien ni
després,
què fer.
Després t'adonaries compte que la identitat que tenies ara ha volat, que no era real, no sé. Quedes nu davant de tothom, no sé com dir-ho.
De fet, les persones han de fer l'exercici de... Si jo em quedés tirat en algun lloc, en pilota, sense res, ni recursos, ni ningú, què seria o què sentiria, què seria jo?
Sí, sí.
I això és l'únic que tens a la vida. Tot el que més és efímer, és passatger, però és el que portes a dins, al final.
Hi ha una cosa que...
Però vivim en societat, eh? Vull dir que
que
no és només el jo sol, no? és que som éssers socials i som gràcies a la societat. I també és veritat que la societat ens garanteix moltes coses que... És a dir, sols la quantitat d'esforç que necessitaríem per tirar mínimament endavant seria brutal. L'altre tema és que la societat com s'organitza. És a dir, quin nivell de justícia té, quin nivell de llibertat té. No? És aquest doble barem entre justícia i llibertat. Arribem en un moment en què llibertat n'hi ha només en determinats espais.
Aquí, en aquest plató.
Sí, no, i ja és precisament això, precisament tot el model neoliberal es basa en el concepte de llibertat, és una llibertat...
Per ells.
Sí, i basada sobretot en aspectes econòmics. No?
El que volia dir això de el que portes a dins, bueno, no em referia a viure en soledat o individualment, no? És algo diferent, no?
Sí.
I clar, si vivim en col·lectiu... I llavors és una espècie de cosa d'estar tu bé sol per poder estar bé amb els altres i estimar-te tu, llavors estimes els altres, no? Seria tot un moviment social, no? Una consciència social. Esperem que hi arribem. Hi ha un tema, a vegades preguntes quan veus a la televisió, com s'atura un desnonament? Que veus que s'atura un desnonament i a part després et preguntes, bueno, però d'aquí 3 mesos o 4 tornaran a intentar-ho, no? Com es fa això d'aturar un desnonament i què passa després?
Sí. Això d'aturar els desnonaments és d'aquelles coses, van començar amb la plataforma de Barcelona, que potser no, segur que en tot aquest tema ser la més activa, o també la que ha generat més, discurs i la que ha anat com trobant moltes de les noves formes de mobilització que s'han donat, que bàsicament en un moment determinat, davant de l'evidència dels desnonaments, van dir, bueno, per què no? Per què no? Això és una persona que estava afectada i que va dir, a mi no em treuen de casa. I la gent que en aquell moment començaven a fer solidaritat amb aquesta persona van dir, ah, doncs provem-ho. I el tema és, quan hi ha la data del desnonament, un grup de, que sempre ve a la comitiva judicial, la gent del jutjat, bueno, i en tot cas acompanyats per algú de la policia, que al principi no hi feia falta, perquè sempre anaven allà, desnonaven, venia el tio al manyà, descargolava la porta i marxaven, consistia en un grup de persones que anaven a la porta i doncs no. I clar, aquí genera una situació de resistència passiva que se soluciona amb violència per l'altra banda, dir, doncs agafem i ho sotem a fora a coces, o no podem passar, i el que es va fer, en la majoria dels casos, doncs el que s'acordava i diu, bueno, doncs ajornem-ho. El fet és que la comitiva judicial no podia desnonar en qualsevol moment. Havia de ser en una data i en una hora que havia de ser notificada a la persona afectada, per tant, quan no es podia fer en aquell moment, simplement el que feien, havien d'ajornar i dir, doncs mira, vindrem tal altre dia. Un desnonament es pot aturar tants cops com es vulgui. Una altra cosa és que, clar, que a la llarga del que te la jugues que et vinguin els Mossos i et fotin fora, però en tot cas sí que et dona un marge per intentar pactar solucions i en tot cas és una eina de pressió. És a dir, és molt diferent. Si la persona afectada dona les claus al banc, està perduda. Però llavors el banc ja té les claus i llavors pot fer el que li dona la gana. Mentre tu tens una mínima carta a la màniga, per petita que sigui, pots apretar més. Llavors és més fàcil aconseguir una adhesió quan tu sistemàticament atures un desnonament que evidentment, quan dones la clau ja no hi ha de ser possible. Clar, això es va començar així, se n'han aturat 500 i pico, amb totes les plataformes. El que passa és que això no és la solució definitiva, és un element més per entrar en la pressió. La solució passa amb el canvi de llei, que, que és el que ara fa com 3 setmanes
s'intenta.
Es va acceptar a debat després de molts altibaixos i molts dubtes i moltes coses. I una mica això, també rescatar, que és que la mobilització serveix, és que un percentatge considerable, però no tan alt, un 1% de la població que es mobilitza en un sentit i en una forma contundent, pot canviar molt, molt més que el 90% que és més o menys crític o que no es mou, o que té la sensació de moure's no serveix per res. Simplement. I el cas de l'ILP ha estat una constatació claríssima, és a dir, el canvi de postura del Partit Popular en cap cas no es pot destriar, per més que ho intentin, de la mobilització, i sobretot el que els va tocar molt va ser l'amenaça de tot el tema aquest de l'escratxe, no? Que és aquest seguiment individualitzat amb els polítics. És a dir, penso que si una cosa s'ha fet molt bé des de la plataforma, i que ha vingut molt, per tota la generació de discurs que s'ha anat fent, i aquí la gent de Barcelona són els que se'ls ha de reconèixer molt, molt, molt el mèrit, és tot el tema de fer una estratègia de lluita molt pensada i molt conseqüent, que és anar pujant de nivell. Tu comences. Primer, et reuneixes. És crear aquest espai de reunió que faci tant suport d'assessorament legal com tota la part de suport emocional. Llavors, la part de reivindicació política comences intentant aturar desnonaments. Si s'aturen els desnonaments però no s'arriba a una solució, fas una manifestació. Que la manifestació no és una solució, sí, anar pujant al nivell. I et planteges la possibilitat de fer una ILP, una recollida de firmes potent, que impliqui una creació més gran de xarxa. Quan això t'ho tomben, puges de nivell. I el pujar de nivell en aquest moment era, doncs molt bé, això ha entrat al Congrés dels Diputats, hi ha una sèrie de diputats que s'hi neguen, sabem qui sou, vull dir, no sou anònims. Teniu el vostre... Són persones que estan decidint coses d'una magnitud brutal que afecta la vida de centenars de milers de persones, per no dir de milions de persones, i que tenen el seu espai públic que més o menys se'ls pot interpel·lar, molt aïllat, però més bé tenen el seu oasi d'espai privat en el que ningú s'hi fica. I una persona que condemna a centenars de milers de persones a viure sense casa, a viure en situacions d'angoixa, en situacions de depressió, no pot estar tan tranquil a casa seva. Evidentment, el que no es discuteix en cap cas és el tema de resistència passiva i de no violència. És un element indestriable de l'estratègia de les plataformes, penso que hauria de ser tots els moviments socials. Però a partir d'aquí, la possibilitat de dir, comencem per internet. Publicar noms, cognoms i correus electrònics de tots els diputats que s'han negat a votar a favor de l'entrada a tràmit d'aquesta llei. Quan s'ha fet tota la part virtual, anem a la part física. Sabem on viviu. No us tocarem, no us farem res, però cada dia tindreu una manifestació de 50 persones davant de casa vostra dient tu ets el responsable d'aquestes polítiques. Això els ha espantat. Això, i per desgràcia, el tema dels suïcidis, i aquí sí que penso que és bàsic, i les plataformes haurien... El funcionament de les plataformes i tota la part de suport que donen les plataformes hauria de ser bàsic a l'hora d'intentar evitar no només desnonaments, sinó també suïcidis. És a dir, els suïcidis provoquen molta reacció social, provoquen molt rebuig, i també tenen una certa incidència en el canvi de postura dels polítics, és veritat, però no són solució, és a dir, és el punt terminal. Llavors, i que és una cosa que penso que s'ha de tenir molt en compte també, no només els desnonaments que han evitat les plataformes, que això sí que es pot quantificar, 500 i pico, sinó tots els casos de depressió que han ajudat a superar o que han evitat tots els suïcidis que han evitat les plataformes.
A fer un suport també psicològic, no?
I és bàsic, és a dir, i més enllà del suport de tota la part d'assessorament legal col·lectiu, la part de suport emocional, i això sí que això, que estaria bé parlar amb algunes de les persones afectades, però n'hi ha algunes que fins i tot han manifestat, és a dir, estava ensorrat, fins que de cop i volta vaig anar a una reunió de la plataforma a Barcelona o on sigui, i vaig sortir allà dient, es pot. I clar, això no soluciona el problema i l'angoixa continua, però el fet de viure-ho, el fet de deixar de viure com una vergonya particular, individual, com una frustració personal, com una errada, com he fracassat, dius, no, és que m'han estafat. I no només m'han estafat a mi, sinó que han estafat a tots aquests centenars de milers de persones o totes aquestes 100 persones que avui, o 50 que avui hi havia en aquesta assemblea i que estan conjuntament decides trobar una solució, no només pel seu cas particular, sinó pel de tothom. Aquest punt de solidaritat interna, aquest fet de dir a mi em fotran fora de casa d'aquí 2 anys, poder no m'hi fotran mai, però jo estic disposat a evitar que fotin a fora aquesta persona perquè em sembla que la situació és injusta, això no només evita desnonaments, això provoca una catarsi col·lectiva de dir... És que es poden fer moltes coses, les coses poden canviar, i fas un canvi de xip de persona agredida a persona que entoma el problema per les banyes i que diu, vull buscar solucions.
Activa, no? Gires sí, la truita sí, i sí. Passa a ser actiu a lluitar per algú, no?
Sí, sí. Bueno, però... I això és bàsic, és fonamental.
Per l'engany que t'han fet, sí, sí. Sí.
I el tema de suport emocional, penso que és un de les tres potes, no? Les tres potes de funcionament de la plataforma, però en molts moments segur que és la més important i potser la que a vegades doncs, a nivell públic es valora menys, no?
Uh-huh. En aquell llibre que he comentat abans, és important, bueno, parla també de dos coses a tenir en compte, que és que les persones, la seva hipoteca no sigui més del 30% dels seus ingressos uh-huh. mensuals. Sí. Donava aquest consell. I també que sumant... l'ingrés de 4 anys uh-huh. no superi el valor de lo que t'hipoteques. Donava el consell aquest. Uh-huh. No sé si guanyes 20 i pico mil l'any, doncs uh-huh. multipliques 80 i pico mil. Que no passessi d'aquí el que et compris. Uh-huh. I que era una norma matemàtica que solia funcionar.
Permetia que es pogués o no es pogués fer front. En tot cas, aquest 30% és com molt bé tu has dit, és el concepte de lloguer just, per exemple, uh-huh. és el lloguer que no supera el 30% dels ingressos de la família. Uh-huh. Un dels temes que hi ha hagut és que en molts casos això es complia. El que passa és que, clar, que el mercat laboral ha acabat com ha acabat i llavors els sous han baixat, s'han perdut feines i les quotes s'han disparat, que tot el tema de les hipoteques variables és una barbaritat.
Sí, això de que ara de cop i volta... Jo he sentit, és que no sé si és veritat, però que pagant 700, de cop i volta canvia l'Euribor i pagues 1.300. Això és pur. Sí. Però això quina lògica té? Això és de bojo.
I tot el tema allò de les clàusules sostre, que em deien, no? Allò és el tema aquest, jo conec persones allò que de cop i volta els trucava la persona del banc dient el senyor tal, sí, com a persona, doncs, que clar, ens preocupem per no sé què, no? Et deien, com que veiem a venir que això que està baixant el tipus, ai, que està pujant el tipus d'interès, et fiquem un màxim, però també et fiquem un mínim, no? I llavors de cop i volta comença a baixar, perquè aquesta gent tenia una informació privilegiada i en fan un mal ús. Si el que estan és enganyant persones que firmaven això, diuen, ostres, que bé que es preocupen per mi, i al cap de 2 mesos es trobaven que amb la fórmula antiga haurien estat pagant 100 euros menys del que estan pagant, no? Uh-huh. Clar, això és un ús fraudulent de la informació, perquè, evidentment, la gent del banc té una informació financera que tu no tens.
És la llei de la selva, no? Sí. Tonto l'últim i...
I es permet. I es permet.
Uh-huh. És una mica... Tant de bo de tot això sortir una nova societat, més conscient, mm-hmm. més col·lectiva, mm-hmm. inclús també. Tots aquests moviments que hi ha per això, pel 15M, per moviments ecologistes, moviments de molts mm-hmm. tipus, de terapeutes per ajudar la gent també física i psicològicament. Tot això, doncs, tot aquest aprenentatge, perquè al final aprenem en la vida, mm-hmm. serveixi per això, crear una nova societat, no?
Sí, societat, sí, una societat més humana.
I si no es va aquí, malament, eh? És a dir, el tema... I bueno, no hi ha la seguretat, és a dir, malgrat tot té sentit. És a dir, hi ha una injustícia flagrant i denunciar-la i revertir-la s'ha de fer. Uh-huh. Si s'acaba tot aquest procés, s'aconsegueix una victòria, però no serveix perquè si la conjuntura torna a facilitar, es torni a produir un altre cop el mateix, doncs, bueno...
Clar, hem d'aprendre dels errors i exigir normes.
Però malgrat tot, la lluita té sentit, perquè tots els canvis socials s'han produït a través de...
Perquè aquí o fem un canvi, perquè ja arribarem a 6 milions de parats, 7, o clar, això és irrevocable, o es canvia les normes, o això no es pot arreglar de cap altra manera, sense canviar les normes.
Està clar.
Inclús sense perdonar deutes, perquè el deute de la majoria dels països és impagable. Es van dir enredant i allargant, guanyant temps, però és impagable molts dels deutes.
Impagable i injust.
Vull dir, sí, sí,
injust ho pagui. Si estudies la forma de generació del deute de molts països, parteix d'una estafa i d'uns interessos de qui dona el deute, no?
Mm-hmm. Bé, el temps ha volat.
Vaja, havíem, ha passat.
Teníem altre... Sí, sí, ha passat volant, però és que el tema, clar, és interessant i és...
Molt preocupant. Interessant i molt d'actualitat.
Sí, sí, i molt important, no? Llavors, bueno, jo em quedo amb que, mira, que la gent que no confiï en tema diners o temes d'aquests que... Una cosa és que compris una cosa de 100 euros, que si t'equivoques no passa res, però en temes grossos que calculem bé, no? Que no ens fiem de qui ens vol vendre alguna cosa, vull dir, s'han de pensar les coses. I, bueno, i la lluita, no? Que el transformar les coses en lluitar i canviar. A veure si pot venir quelcom millor.
Sí, però no només això, eh?
Digues, sí.
No només el tema d'individualment confiem o no confiem, sinó el tema de reclamar la part de responsabilitat col·lectiva això. De l'administració. És a dir, el tema és, no és només que jo m'ho pensi dues vegades a l'hora de firmar una hipoteca, sinó que hi ha d'haver un control públic sobre una cosa bàsica com l'habitatge. Llavors, s'ha de garantir l'accés a l'habitatge. Si les persones amb menys ingressos tinguessin garantit l'accés a l'habitatge, tot això no hauria passat.
Clar, i que l'administració no pot ser el nostre enemic. Clar. Sí, això ha de canviar.
Clar, sí, sí.
Vale, doncs digues, Àngel.
No, que en definitiva és això. L'administració hauria d'anar a favor del que és el contribuent i les persones que fem tota aquesta societat. La veritat.
Doncs bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Esperem que la situació canviï millor. I bé, ens quedem amb una cançó que es diu You Are Not Alone, Tu No Estàs Sol, de Michael Jackson. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit.
Another day has gone, I'm still alone.